i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb malalties mentals i els seus familiars. L'entitat treballarà per promoure els mecanismes i recursos necessaris per aconseguir la millora de la seva qualitat de vida. L'associació ha nascut arran de les necessitats de famílies amb aquest problema. Aquesta entitat, d'abast comarcal, vol promoure la salut mental de la població general i treballar per esborrar l'estigma que envolta la malaltia mental.
Aquest cap de setmana, Agramunt, a la comarca de l'Urgell, acull una nova edició de la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra. La fira s'estructura en diversos sectors, torronaires, comercial, industrial i d'alimentació.
Notícies en xarxa.
Ràdio Falset, 107.6 FM.
Ràdio Falset,
107.6 FM.
Quan vulguis.
Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, l'hora habitual que comencem a aquesta hora del vermut aquí a la sintonia de Ràdio Falset, una hora de vermut que avui arriba doncs, força carregada de temes i dades. Ja sabem que no és, això de parlar de dades és una mica complicat i entenem també que pels que esteu a l'altra banda són una mica dur, però són informacions que ens ajuden almenys a dibuixar una mica com és la nostra comarca, més enllà de les percepcions que puguem tindre. Per mirar algunes d'aquestes dades i de les informacions que hem pogut sentir fa una estona l'informatiu, tenim aquí l'estudi de Ràdio Falset a l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
I a l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
Ens falta el tercer tertulià previst per avui, que és l'Anton Vidal, però que ha tingut un tema familiar i que no sap si ens podrà arribar a acompanyar o no. Excusem, doncs, la seva presència. Si els sembla, senyors, comencem parlant de qüestions que ens han sortit a l'informatiu, que han aparegut la primera, i amb la que obrim també el butlletí intersetmanal, era la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga l'Ajuntament de Falset a pagar les anualitats que restaven a l'empresa Fermator per una subvenció per la creació de llocs de treball. Quines conseqüències, els hi demano, quines conseqüències creuen pot arribar a tindre per l'Ajuntament i pel, al final, al poble?
Res, vull dir, quan hi ha una decisió judicial, doncs poca cosa hi ha. Vull dir, les conseqüències que se'n derivin, doncs es tindrà. Bueno, si es confirma, com bé dieu vosaltres, doncs que hi ha una decisió que obliga a un pagament, doncs aquest pagament es tindrà que fer. El que imagino que això deu portar és dificultats des del punt de vista pressupostari, ja tenint en compte que les administracions locals doncs en aquest moment estan molt sota la lupa, no? Sota la mirada doncs, de complir aquests temes de dèficit i tal, i això deu portar les seues dificultats. Ara bé, vull dir, totes aquestes coses, pagar mai pot ser una bona notícia, i més si doncs, el consistori en algun moment va considerar doncs, que no era vaja, que era dubtable que es tingués que pagar això. Ara, en tot cas, doncs, en tenim ja d'exemples en el passat. Evidentment, quan una cosa ja s'ha mirat per un jutjat i ja hem arribat al final de la cursa i el jutge diu pues, que s'ha de pagar, pues, la veritat és que aquí hi ha una cosa que està clara. No?
Bueno, jo suposo que, com diu l'Enric, després ja entenc un tema que és a negociar, no? Els terminis de pagaments. És a dir, possiblement, si aquests pagaments s'havien de fer en 6 anys o en 8 anys, doncs ara, bueno, se pot negociar amb l'empresa, doncs pagar-ho amb 15 o amb 20, no? Perquè, fins i tot, l'empresa, teòricament, està aquí i ha de continuar estant aquí. Per tant, és a dir, intentar que aquest mal al municipi, diguem-ne, perquè el municipi ha de pagar, haurà de pagar uns diners, afecti el mínim possible els serveis que l'Ajuntament pugui donar. I, per tant, ens afecti a nosaltres com a ciutadans el mínim possible, que és intentar doncs, negociar amb l'empresa un termini de pagaments més llargs o una altra manera de pagar o no, aquest deute que teòricament doncs, ara s'ha de fer. No? I penso que això ha de ser una miqueta l'habilitat de la negociació ja, un cop ja les barreres de la justícia s'han tancat, diguem-ne.
És minimitzar els efectes, intentar complir doncs, amb el màxim de facilitat. Vaja, això és el que intentaríem fer tots si ens trobéssim una mica... I el moment, evidentment, per anar pagant grans quantitats, doncs imagino que no és justament el més bon. No?
La qüestió és que aquest, el tema, si em permeten parlar-ne així, el tema Fermator, arriba un temps després de Casa Pàmies i és allò de que es van sumant qüestions d'aquest tipus. Potser ja seria qüestió de plantejar veure què passa a l'Ajuntament de Falset.
Home, està clar, jo diria que aquí hi ha una mala praxis, no? una mala negociació entre les coses. No? És a dir, no pot ser que sempre al cap del temps se vagin pagant coses que en principi no s'havien pagat o no s'havien de pagar o s'havien de pagar i s'havia amagat el cap sota l'ala. Això està clar, vull dir, penso que aquí qui sigui ha de revisar millor els convenis i aquestes qüestions que ens afecten a tots. No, és a dir, no pot ser que s'hagi fet alguna vegada s'hagi fet la política, i de fet s'ha fet, la política de pa per avui i gana per demà. No? I penso que ara, en certa manera, s'estan pagant una mica aquestes conseqüències.
Home, jo diria, fent un símil, jo diria, i ho dic una mica en contra de la meva professió, jo sóc advocat de professió, però jo diria que per un cop ens hem de convèncer que la judicialització no és a vegades la millor solució per resoldre els problemes. Més val un mal acord abans que no esperar una sentència, perquè segurament les conseqüències doncs, són les no esperades. El que passa que això és un joc, et pot sortir molt bé, sempre que decidís un tercer, doncs, evidentment, i si a més es diu senyor jutge, però dic, faig un símil perquè la situació general del país també sembla que depengui de grans decisions judicials.
Sí, tot les qüestions les judicialitzem quan la justícia no està també polititzada, que aquest és el problema. Mm-hmm. És a dir, judicialitzem totes les qüestions polítiques quan la justícia també està polititzada. No? Aleshores, vull dir, això és un joc de disparats una miqueta. No? Vull dir, estem confonent les coses i estem confonent la ciutadania i estem confonent la separació de poders tan famosa de la Revolució Francesa, que va ser el gran èxit de la Revolució Francesa, no? Aconseguir la separació de poders. I ara es veu, sobretot en aquest país, en altres potser no tant, que suposo que també, però no tant, en aquest país està claríssim que avui en dia la separació de poders està molt entredit, però molt entredit.
El que sí que és segur és que amb aquest tema de la Fermator el que és evident és que obliga els responsables de l'Ajuntament en aquest moment a fer un esforç, o potser, vaja, des d'una perspectiva purament modesta i a peu de carrer, jo pensaria que si s'ha de pagar una cosa, pues, el mínim que s'ha de demanar és que...
I entrar en una negociació de la qual potser ell no en tenia cap, diguem-ne...
Demanar
cap...
un esforç una mica per minimitzar els efectes al final al conjunt del poble, no? Evidentment, sense qüestionar una decisió judicial, que això està clar que no es pot fer, i a més és que si no seria la llei de la selva, això.
S'ha afegit a la tertúlia l'Anton Vidal, a qui li agraïm molt. Bon dia, senyor Vidal.
Hola, bon dia.
Estàvem començant a fer els primers compassos d'aquesta tertúlia, ens han portat a parlar de l'Ajuntament i d'aquesta darrera resolució judicial que hem conegut respecte al tema Fermator, ja li podem dir així, i voldríem saber la seva opinió, també.
Home, no tinc... Bueno, el que diuen avui dia, no tinc prou coneixements de la situació per poder doncs, donar una sentència. Però, bueno, pel que se sent i per les informacions que he tingut, suposo que això doncs, ve de que doncs, amb aquesta empresa al seu moment se li va donar un ajut per poder vindre aquí a Falset d'uns doncs, diners i que doncs, l'anterior consistori sembla ser doncs, de que va denegar doncs, aquests diners i que aleshores ara doncs, això s'ha portat al jutge i ara resulta que ha de pagar els diners i a més l'interès. bueno, com que estem entre jutges, el que deu comentàveu abans, doncs, bueno, la pregunta potser més que una opinió seria, podria això, i és pregunta, podria això estar dins d'aquesta mena de bossa de corrupció? Aviam,
amb l'entès
de que si jo poso una empresa i hi ha alguna població en el qual em donen uns diners perquè hi vagi, s'ha de suposar que, així a primera vista, sembla una mica irregular. Per tant, són preguntes.
Crec que era pràctica bé, jo, o és
tant com el que arriba a dir l'Anton de la corrupció, tampoc jo no crec tant que siguem aquest...
Jo responc
per mi, no? Jo crec que no es tracta d'això. Jo penso que el que es tracta, i això sí que els ajuntaments hi han jugat moltíssim durant aquests anys de bonança, és incentivar a les indústries perquè vagin als seus pobles. I llavors, clar, paguen uns diners que són subvencions, en fi, cap són subvencions, per tant, l'Ajuntament té la potestat de donar subvencions. El que passa que el que cal posar en qüestió, en tot cas, és a dir, els ajuntaments realment han de subvencionar empreses privades perquè vinguin aquí a crear llocs de treball aquí i després, per exemple, aquests llocs de treball no són d'aquí, que aquest és el problema, que és un altre problema que tenim aquí a la Fermator.
Totalment d'acord. Per això he fet una pregunta una mica irònica, amb el sentit de que naturalment, bueno, hi ha molts casos que surten a la palestra i que diuen, home, és que resulta, doncs, les targetes negres, que eren legals, sembla ser, i resulta que, doncs, bueno, diners, que amb una certa part d'aquests diners, doncs, solament teníem alguns altres problemes. Jo dic, jo això ho poso damunt de la taula, perquè ha sigut una reflexió arrel de que me'n vaig enterar una mica, doncs, pels mitjans de comunicació i bueno, d'altres fonts, d'aquesta mena de cosa, d'aquesta sentència que naturalment, doncs, està en contra dels interessos ara per ara, doncs, de la caixa de l'Ajuntament, i que aleshores, doncs, bueno, et fas la reflexió de dir, aviam, sí que és interessant, doncs, que s'incentivin, que vinguin empreses, no solament empreses, sinó, doncs, bueno, altres sectors, etcètera, etcètera, però arribar a l'extrem de que aquesta mena de muntatge resulta que han acabat, bueno, es torna en contra dels interessos econòmics de la Caixa de l'Ajuntament, bueno, això és el complicat.
És el que jo deia jo, això és la política que es feia a l'època de bonança, de dir...
Que teòricament suposo que devia ser legal, del moment que es va fer, devia ser legal.
Jo penso que és la política aquesta que jo deia abans, no? És a dir, quan hi ha època de bonança, tots vinga, som-hi, i per tant és pa per avui, però que pa per avui serà la gana per demà, que és el que ens està passant aquest moment. No? I això ha passat aquí i ha passat amb totes les qüestions.
Sí, sí, sembla ser que sí. Vull dir.
No? Vull dir,
de totes maneres, home, jo diria que tot el tema està, imagino que desconec, el tema de fons i d'allò, i t'assabentes una mica per les informacions que mitjans públics donen, no? Jo no ho enfocaria tant en un tema que si corrupció o no corrupció, perquè em sembla, no sé, és un tema que ve de molts anys enrere, per tant imagino que això deu tocar no a un, a varis consistoris, no? I per tant, d'allò, aquí el tema és, imagino que era el que va motivar aquesta discussió i que anés al jutjat, no? Si es complien les condicions per les quals... El que passa que aquí hi ha un altre tema, i aquest sí que, des d'un punt de vista personal, ho tinc claríssim. Que, com deia l'Agustí, això està passant a tota Catalunya, és cert, però cada cop que un ajuntament ha intervingut per intentar dinamitzar l'economia d'un municipi, molts municipis de Catalunya en aquest moment, com l'ajuntament no sabia què fer amb el seu polígon, ha fotut allà una ensenya comercial i ha destrossat tot el comerç de la seva població. En un altre lloc va donar una subvenció que al final no sé, no sé què, allà va regalar el terreny, allà va construir naus, allà va fer vivers que estan... allà, i no posarem més exemples. És a dir, el que està en qüestió aquí és si l'Ajuntament, un consistori, qualsevol, no el de Falset, el conjunt de Catalunya, té d'intervindre tan directament com un agent de promoció econòmica. O la promoció econòmica, en certa manera, és d'aquell que vol guanyar diners i, per tant, a la iniciativa privada. I aquí, La veritat és que començaria un debat que però, a mi mateix m'acusarien de liberalitzador, sí, i de no sé què, però...
Però s'ha de sobreentendre de que tant l'Ajuntament del moment com lo d'ara, com lo de que, lo que vingui, com lo que hi ha anat o hi ha estat, uh-huh. és a dir, està lluitant per els interessos, en aquest cas, doncs, del comú, en aquest cas de Falset, no? Per tant, s'ha de suposar que tot això estava damunt de la taula i estava previst i estava, és a dir, quantificat, de manera que si es dona una subvenció de la manera que sigui, pugui treure d'aquí o d'allà, doncs hi haurà uns reintegraments no monetaris, però que a la millor doncs seran, doncs, sí, vull dir, amb altres aspectes. I això és el complicat. El que passa que, esclar, és a dir, això teòricament no estava legislat, aquestes situacions.
El problema, saps quin és? És que les circumstàncies amb el temps varien.
Clar.
Aquest és el problema. És a dir, si això que es va signar l'any 2003-2004, per exemple...
Mm-hmm. Aquest... 2003 s'aprova.
2003 s'aprova. El 2003 s'aprova. I la cosa sembla que en aquells moments això és possible, és factible, perquè hi ha les condicions socials i laborals econòmic, i econòmiques i per fer-ho endavant, mm-hmm. doncs tu siguis un conveni amb aquestes condicions de l'any 2003. Clar, a l'any 2011 o el 2012 aquestes condicions no són les mateixes i tu has de continuar fent front en aquella circumstància. Aquí és quan ve el conflicte realment.
Bueno, potser perquè s'actua sempre doncs, d'avui per demà i sense pensar en passat demà, i aleshores doncs, a la millor doncs, dius, escolta, mira, tira, això en 3 o 4 anys doncs, queda solventat i tal, i no comptes amb això que dius, és a dir, amb aquestes circumstàncies doncs, mediambientals, que es pot dir, que en aquest cas doncs, bueno, pot canviar. I naturalment doncs, no saps el futur.
De totes maneres, el problema no és aquest. Eh? El problema és analitzar un tema concret, com pot ser aquest de l'Afermator. La pregunta que saltarà a la llum és si es donava uns diners en concepte d'ajut, de subvenció, a una empresa, amb una condició que la lògica d'aquell moment tenia que ser la creació d'ocupació, la pregunta que es farà algú ràpid és dir, escolti, i això era lineal per totes les empreses o només era per ella? Bé, perquè, clar, qualsevol empresari establera Falset o comarca i diu, miri, si vostè obre una botiga i contacta una persona, la tindrà. Primera pregunta que llenço així a l'aire. Segona, escolta, jo amb aquesta gent, amb aquesta empresa, el que és, el que està claríssim és que han guanyat uns diners, imagino, o han generat una activitat. Aquesta activitat que han generat, la seva plusvàlua s'ha reinvertit a la comarca, sí o no? En forma d'ocupació, en forma de tal, en forma de qual? I tercera, el que el municipi està, com bé deies, Anton, la caixa de l'Ajuntament ara està obligat per decisió judicial, doncs jo reclamaria una mica això, que qui tingui la interlocució a l'Ajuntament tingui la capacitat que aquests diners reinverteixin aquí.
Exactament, però és el que dèiem, sí, estic d'acord amb tu, però és el que dèiem, és a dir, a veure, aquí està, diguem-ne, a l'hora de signar el conveni, és a dir, totes aquestes qüestions s'han de posar damunt de la taula, és a dir, s'han de posar absolutament totes les variables possibles, i a més hi ha d'haver un control de, diguem-ne, un comitè de control d'aquestes variables. Perquè si no passa el que passa, això que ha passat, no? Això està clar, no?
Sí,
però, clar, per això entrem a dir, a veure, l'Ajuntament té la capacitat per poder signar un conveni d'aquesta naturalesa...
Sí, el tenia.
Sí, però a veure, vull dir, a nivell jurídic, a nivell econòmic, a nivell financer, etcètera, no?
Bueno, i aquí també...
No, vull dir que això... Això, aquí, diguem-ne, és la mare dels ous, aquí surt el problema, no? És a dir, quan un conveni està ben fet, està ben trebat, està ben lligat, difícilment encara que les circumstàncies variïn, difícilment se t'escaparà, perquè tu hi has comptat amb aquestes circumstàncies.
Per tant, s'ha de suposar que això es va fer per part de l'Ajuntament i que en aquest cas doncs, bueno, hi va haver el problema de que un altre ajuntament, doncs, per majoria, doncs, va decidir doncs, trencar-ho i aleshores doncs, s'ha d'acceptar les conseqüències.
Exactament, això vull dir, tant qui ho fa, com qui ho trenca, com qui ho ha d'acceptar per força, que seria aquest cas que es demanen nosaltres, tots havien de tenir el seu raonament jurídic, financer, econòmic...
Evidentment, tots tenien les seves raons, clar, per prendre la posició.
Clar, i assumir les responsabilitats, és a dir, si en aquest cas s'accepta, un ajuntament accepta per majoria doncs, això i un altre ajuntament resulta que ho revoca per majoria una cosa d'aquestes, per tant, doncs, el que potser aquí no hi ha hagut és una mica d'interlocutori entre els dos consistoris a l'hora de prendre una decisió o una altra. És a dir, no ho sé, jo he fet la pregunta al principi perquè dintre de totes les notícies que va sentint doncs, sembla ser doncs, que això legalment al seu moment se podia fer, igual com, doncs, no sé, barres les targetes o aquestes targetes negres o blanques o el que sigui, però bueno, també està ben legals, ja resulta
sí, però
que...
Però veure, jo, això,
per tant,
això,
aquesta legalitat d'un moment però, resulta que, bueno, en acabat, doncs, porta conseqüències que...
No comparem les coses, no, perquè una cosa és legalitat i l'altra és la immoralitat. I per mi això ho hem de diferenciar molt, és a dir, no val a dir, com que això és legal ho puc fer, no, parlem-ne. Hi ha coses que, encara que siguin legals, són immorals.
Sí, bueno,
i per exemple,
sí,
aviam... un senyor que cobra 300.000 euros d'una què digui 300.000 euros? 3 milions de
marxen els números.
D'euros, 3 milions d'euros cada any.
Marxen els números.
Encara és capaç d'agafar una targeta fosca i gastar-se el que vulgui sense donar explicació a ningú.
Qualsevol
que sigui legal, això és immoral.
Escolta, qualsevol persona que això li posin damunt de la taula, m'entens? Sigui per les circumstàncies que siguin.
No.
Perquè no les coneixem, jo sóc incapaç de conèixer les circumstàncies perquè qualsevol d'aquests individus doncs, se va fer petar doncs, els diners, no? Però, doncs, bueno, si són coses, dius, escolta, no, és que tu estàs obligat a tindre aquesta targeta perquè resulta que aquí pots fer el que vulguis en aquests sí, diners.
Anton, d'aquell grup de gent que estem parlant ara, n'hi havia, va haver tres persones que no van gastar ni un duro. No fotem.
Perfecte.
I podien fer-ho.
Perfecte.
I no ho van fer. Per què no ho van fer? Perquè tenien la moral.
No, perquè tenien un dit de coneixement. Doncs jo el que vull dir és que... No agafo jo això com a exemple.
Legalitats i inmoralitats. Hi ha legalitats i immoralitats.
Però no agafo com a exemple per aquest aspecte. Jo agafo com a aspecte legal. És a dir, són coses que es poden fer perquè estan doncs, dins de la normativa, sembla ser. Per tant, fetes d'una manera o fetes d'una altra, doncs pot portar cap aquí o pot portar cap allà, que és el que tu dius.
Oh.
És a dir, hi ha una sèrie de gent que diuen, bueno, doncs això pot ser legal, però doncs jo veig que això no va a missa i no ho porta en cap d'allò, o portarà en un posto doncs, que d'allò. Aquests, en principi...
Un tio que guanya 3 milions, un tio que guanya 3 milions d'euros a l'any és capaç d'anar al caixer automàtic i treure 600 euros cada dia per treure'n... Per clar, no poden treure gaire més diners cada dia.
Agustí,
i han d'anar cada dia a treure 600 euros.
Agustí, doncs sembla que sí.
Però amb efectiu. Però dius, escolta'm, tio, tu per què vols diners amb efectiu?
Ai, doncs...
Si et tens la targeta, per gastar el que vulguis.
Sí, home, però...
això se'n diu lladre. Lladre, ni que sigui empresa privada,
moralment,
ni que sigui empresa pública.
Moralment sí. Però si resulta que l'empresa li permet
no,
i a més l'incentiva...
L'empresa s'ha arruïnat i tothom i tot el país paga. No fotem. L'empresa sí. El permet, però resulta que tots els espanyols han hagut de pagar això.
Escolta, aquí falla una cosa.
I tant que fallen, moltes coses, no? Falla
una cosa, és a dir, al seu moment, la direcció que va...
No es pot excusar una persona que digui és que això és legal, això no és legal, això és immoral.
Venim d'una època que jo crec que avui em fa l'efecte que qui tingui dubtes és que ja no vol veure la realitat. El concepte del poder va associat al poder econòmic, això està claríssim.
Evidentment.
I això és el que ha permès que aquestes grans companyies ajuntats amb el govern passen aquestes coses. Jo estic amb l'Agustí. A veure, aquest tema de les targetes ha esquitxat a tothom, patronal, sindicats, savis de la universitat, savis que no eren...
Secretari del rei.
A veure, és un tema transversal, és que allà no se salva ningú, fins i tot els propis representants sindicals. És a dir, no és un problema ni de sigles, ni jo vinc d'aquí ni allà. Com bé jo deia l'Agustí, jo crec que... A veure...
És de la moralitat, és a dir, una persona que li posen una cosa que no...
A mi em diuen que demà tinc que tornar una targeta que no és meva i no se m'acudeix polir-me-la en un vespre amb les notícies que estan apareixent.
Bueno, però sí que aquesta targeta l'han donat, és a dir, jo no estic defensant...
No
estic defensant...
Jo
no estic defensant
el fet...
No, perdona. No estic defensant el fet de que aquestes targetes negres, el que sigui, m'entens, doncs hi haguessin diners pel mig i que aleshores d'allò...
Anton, aquí deixa'm dir-te una cosa. Sempre que fas anar diners dels altres, tot és molt fàcil. I aquí és on te
tu vas amb una empresa, tu vas amb una empresa i et diuen cobraràs 100 cada mes.
Sí.
I a més resulta que te donen aquesta targeta que pots fer el que vulguis.
No, això no t'ho dirà mai cap empresa.
Se suposa que si
doncs per tant era il·legal el que estaven fent.
Anton, se suposa que si la gastes és per qüestions relacionades amb l'empresa.
Correcte.
I bueno, però aquí és una zona grisa.
Molt bé,
eh?
M'ho poses més. Ara entrem amb les targetes. Jo ara ho he posat un exemple de malversació, com aquell que diu, doncs d'enredos. No? Bueno, ara entrem amb les targetes. Al moment que et donen una targeta és que al darrere hi ha d'haver com una mena de protocol,
protocol.
De seguir.
Yes.
Doncs aquest protocol sembla ser que no s'ha seguit. No, perquè no hi ha hagut ningú que hagi, no, perquè... que hagi vigilat aquests anys anteriors el que s'ha fet amb els diners d'aquestes targetes.
El problema és que el càrrec intermig, el càrrec de baix, aquest sí que la segui, que li deien vostè, si s'ha de quedar a dinar por ahí, més de 12 euros. Perfecte. No se'ls gasti. Si vostè...
Per què s'ha arribat ara, amb aquest aspecte de que han fotut quartos a manta, m'entens? I resulta que això se n'han enterat perquè hi ha hagut una errada amb algú d'aquells que ha degut deixar la targeta per damunt de la taula. Per tant, això què vol dir? Que això no és un dia. Això fa uns quants dies que fa. Per tant, hi havia d'haver, teòricament, doncs amb algú que hagués controlat aquests diners, però, o que hagués dit, escolta, això com va cap aquí o cap allà.
El que no val, el que repeteixo jo, el que no val a dir, i és que no val a dir, és que jo penso que això és una fer trampa, és dir, el que no val a dir és que en un Consell d'Administració que hi hagi 25 persones, per exemple...
Ah, és que el Consell d'Administració és el Consell Rector.
És a dir, el Consell d'Administració que hi hagi 25 persones, que n'hi hagi 22 que facin mal ús, i 3 que no en fan mal ús, i els tontos són els 3. Això no pot ser.
Bueno, però
no podem dir això.
Ara s'ha demostrat que no.
No, no. És que fins ara tothom diu això.
Ah.
Mira, clar, jo també he de fer el mateix.
Senyors,
és que també he de fer el mateix.
Senyors, els noto
malament,
molt excitats. En 30 minuts, en 25 minuts que portem de tertúlia, no he pogut dir els telèfons. Tot i així, tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc la Joana.
Digue'm, Joan.
Agustí, voldria saber els tres honrats que no han gastat ni un duro, perquè la notícia és... Vosaltres, els tres honrats, no?, que mos els diguin, que els hi farem un monument.
No, però és que clar, la notícia no és honrat, la notícia és robar, no. I com més millor.
La notícia en aquests moments ha de ser l'honradès.
Hauria de ser.
Ha de ser l'honradès, no?
Sí, sí.
No, no la lladronícia.
Doncs...
Jo estic d'acord que...
No la lladronícia.
Doncs,
ha de ser l'honradès, i hauria
clar
de
que sí.
Un exemple.
Joan, és el que estic reclamant jo aquí tota l'estona.
Vale. Haurien de sortir aquestes tres persones cada dia al telediari. Claro.
Pues clar, aquest, si el director del telediari també està esquitxat, també té targeta negra. Aquest és el problema.
I després tenim el senyor jutge, que tanca aquell senyor, a la millor per forma, perquè ahir vaig sentir un conit i hi havia dos aquests que fan classes a la universitat, que la forma estava mal feta. Vull dir, la qüestió és que l'han fotut 17 anys sense inhabilitat. Claro, i aquest senyor se'n va de safari i es gasta 9.000 euros. I no torna ni un duro de les preferents, ha enganyat a la gent, aquest, l'altre. Claro, és que jo em dedicaria i hauria fenya, a fer presons. I els paletes treballarien tots i tornaria un país a funcionar. Bueno,
molt bé.
Adéu, bona tarda. Adéu,
bona.
Estic buscant a veure si trobo els noms, i jo el que volia posar damunt la taula és precisament el contraexemple. Vosaltres dieu que no haurien de sortir al periòdico de Catalunya, Avui, Doble Plana, els noms i els gastos, alguns de les compres que s'havien fet de cada un de les persones que va fer un mal ús de la targeta de l'empresa. Que de targetes d'empresa n'hi ha a tot arreu, fins i tot a associacions. El problema és aquest mal ús.
Que no, el problema és el control que es porta,
no,
això.
No, però per altra banda, és a dir, per altra banda, si sabem amb què se'ls han gastat, aquí algú controlava això.
A mi sí. Sí.
M'entens? No, clar, i si algú controla...
No ho vulguis saber amb què s'ho gastava.
Clar, és que veure...
La qüestió és, no estem parlant precisament dels senyors directius del Consell d'Administració?
Sí.
No eren ells la cúpula i els que decidien si hi havia targetes negres, sí o no?
Teòricament aquesta gent té un codi.
Claro.
Té un codi ètic.
Ah. Pues...
El que passa és que el codi ètic se l'han passat pel forro, que és el que diu l'Agustí, és a dir, només hi han dut dos o tres que s'han llegit.
Sí, sí.
Oh, aviam, que és una pràctica, i sembla ser que és una pràctica, doncs...
Però que no habitual. Excusa. És que repeteixo, la
no
pràctica
excusa,
habitual
no excusa.
No excusa a ningú.
No és excusa, però aviam...
Perquè això sempre passa igual. És que aquell també ho fa. I què que ho faci ell? Però si està mal fet, està mal fet. Ho facin 20, 50 o 3 milions.
Jo, Agustí, el que et vull dir és de que...
No, és que és excusa que tothom ens posem.
Si això és de pràctica habitual, s'ha de fer, s'ha de muntar, s'ha de legislar alguna situació que no es pugui fer, mira, perquè si hi ha gent que moralment no està preparada per estar en aquests llocs, collons, hi ha d'haver algun codi que s'ha de seguir.
Més casolà, més de casa, val? Posem-nos a Falset, val? Jo em poso a Falset. Un cotxe deixa, aparca en segona fila. Perquè, és que vaig un moment, vaig aquí, vaig allà. Un moment. Un moment pot ser 10 minuts, un quart d'hora o mitja hora. A l'altre costat, bom, un altre cop és en doble fila, val? És que, com que tothom ho fa, doncs jo també ho faré. Jo també ho faig, i van a doble fila. I al final tothom està en doble fila, no? Per exemple. I això passa, eh?
Però per això hi ha una normativa que diu que...
Sí, sí, però com que tothom ho fa, si doncs jo també ho faig.
Si s'aplica aquesta normativa,
després,
automàticament
vas pel carrer caminant.
Veuràs com això deixarà
de fer. Vas pel carrer caminant, una caca de gos. Vas una caca de gos. Com que tots ho fan, doncs jo no cal recollir, perquè ho he de recollir jo, si tots ho deixen per terra. I aquesta és l'excusa que ens posem tots per no fer les coses.
Evidentment, evidentment hi ha un mal de tots, mal de tonto,
però
aquí hi ha un fet allò, i és el que us deia abans. Aquesta gent de les targetes, per entendre'ns, membres d'un Consell d'Administració, la crisi de les institucions avui no porta causa precisament amb això, i és que la gent s'està donant compte que hi havia una sèrie de gent que estava convençut que qui manava era ell, perquè recordeu una mica allò de la política de corte, que passava a dir, no, ja trucarem, ja farem, ja direm, ja veurem, ja anirem a veure. Llavors, el problema no és tan sols que s'han gastat el que no era d'ells, que tan greu és per un euro com per 1.000 milions d'euros, sinó el greu és el seu convenciment de que ho podien fer.
I que ho feien bé.
Quan no eren diners d'ell. És que això implica un convenciment absolut de que aquí no passarà res i que jo faig el que em dóna la gana, que jo crec que és el que ens hauríem de plantejar.
No, i encara una altra cosa. És a dir, a mi em fa gràcia quan diuen no, és que ell ha tornat 60.000 euros o ha tornat 100.000 euros. Home, què vols dir? Sí. Que amb això ja pagat la pena? Perquè llavors tots els lladres que robin per aquí, quan l'agafin el jutge, diran, no, escolti'm, jo ja ho torno, tingui aquest paquet de bimbo que vaig agafar del súper, el torno i això ja està. Però és que la gent, nosaltres, la gent, en general, diuen això a la tele, diu, no, és que ja ho ha tornat. I què? I jo, què? I el delicte?
Hi ha una cosa que està claríssima. Jo no he vist mai.
Ens estan venent que aquesta gent, si torna 1 milió d'euros, ja podem estar contents. Oh, com que ja podem estar contents? Si n'he pres 70.
Jo no he vist mai, cap empresa, ni cap associació, ni mai res, que et vinguin una mica després de signar el contracte de treball o el contracte de prestació, el que sigui. I a més, tenim pensat per tu perquè estiguis ben a gust, et donem una targa, perquè al rato és allò que t'avorreixis, sigui a les 12 al vespre, a les 4 de la matinada, tant dona, tu tinguis això i així en seràs més feliç. La veritat, costa d'entendre.
He trobat unes declaracions de l'Esperança del passat dimarts,
sí.
I la veritat no sé si dir-los perquè els veig molt encerts i potser encara s'hi ha de ficar més gasolina, però és que és espectacular. Dimarts, de la 1 del migdia, Esperança Aguirre defensava a aquells que no sabien que les targetes eren un frau i culpa a l'empresa.
Però és que l'empresa són ells! És que l'empresa són ells! És que és divertit, això! És que clar, l'Esperança Aguirre... Per què diu això? Perquè segurament que ella té esperit de culpabilitat.
Home, les comunitats autònomes tenien
pes específic. Quan algú que excusi això, és que ell té alguna cosa amagada, també. Perquè si no, això no es pot excusar. Perquè dir culpar l'empresa és dir, és que són ells, és que l'empresa són ells, ell és el Consell d'Administració de l'empresa, ells són l'empresa, ells són qui decideixen què s'ha de fer i què no es pot fer. A veure, vull dir, em sembla d'un mal gust exquisit,
A més, per desgràcia, aquesta és una estratègia que s'utilitza molt sovint i per desgràcia amb el tema que està passant de l'Ebola, sigui veritat o sigui mentida, a mi em sembla d'un poc gust increïble culpar una persona que potser la seva vida està en perill en aquest moment, ni que sigui veritat, s'ha de dir d'una altra manera, no pot sortir el responsable de l'administració sanitària a la Comunitat de Madrid dient amb una persona pues, que té la seva vida segurament en perill en aquest moment.
No va dir quasi s'ho mereix, però quasi.
No, vull dir, perquè es havia anat a depilar o no sé què va dir, no? Vull dir, unes coses raríssimes.
Això és impresentable.
No, però és que el pitjor és que no hi ha ningú dimitit encara.
Impresentable.
I, per exemple, la ministra de Sanitat, que hauria de ser la capdavantera d'aquest tema, no se la veu, està amagada.
No, que ara diu que faran una conferència cada dues vegades al dia.
Aquesta senyora, si tingués una mica de dignitat, ja hauria hagut de plegar ella. No fer-la dimitir, hauria de plegar ella. No, és que
al final,
això em sobrepassa.
Al final te'n dones compte.
Això em sobrepassa.
Amb això
em sobrepassa, doncs plego, ja està.
Amb això, mira, hi ha una cosa. És a dir, què va passar el 15M, el famós 15M?
Perquè hi ha una altra manera de fer les coses.
Molt bé. Per tant, la gent, gràcies als mitjans de comunicació, que doncs naturalment sempre busquen la notícia doncs de més, és a dir, que faigui més rebombori o que aporti doncs més morbositat, segons en quins casos, però gràcies als mitjans de comunicació s'ha sapigut tots aquests enredos. I què passa? Que la gent doncs diu, home, doncs ja n'estic fart de que amb una persona que li deposites la confiança a nivell polític, ni deposites la confiança, resulta que en acabat doncs ell se va fent lleis i es va fotent muntatges i tot d'aquella manera, que viu més bé que no pas els altres que en aquell cas l'han posat al posto que està.
Si em permet, Anton, disculpa, sí, que et talli, anem a l'origen del tema de l'estat de Tropaques, perquè ara ja hi ha tant discurs al voltant que oblidem quan va sortir o quan va saltar. Va ser el Departament d'Auditoria Interna de Bankia que va detectar, o almenys es va fer públic, el 2 d'octubre, diverses targetes de crèdit proporcionades inicialment per Caja Madrid i després per el grup bancari, els seus directius i consellers, que havien estat utilitzades per alguns casos amb finalitats no vinculats a l'activitat professional.
Clar,
aquí és quan
salta. Aquest és el problema.
Que un directiu d'aquests pagui un dinar en un restaurant amb un assequí per no sé què, mira, però que se'n vagi de safari, sí, o compri 10.000 euros amb vi, que per nosaltres el priorat ja ens està bé, si és el priorat el vi, no?
No ho era, no. Cony, ho era.
Ara ja entrem al joc, ja.
Però vull dir que a veure.
Aviam, jo estic d'acord.
No, que... Amb el que dius tu, Anton, jo volia dir una cosa també. I és que, desgraciadament, la gent no té memòria. I quan arribin les eleccions, veure, per exemple, jo penso que el govern del PP ho està fent pitjor impossible, pitjor impossible. L'Ebola és una demostració,
és l'últim cas,
el tema de Catalunya és una altra demostració, el tema de l'atur és una altra demostració, i el tema de les infraestructures és una altra demostració, en fi, podríem dir un seguit de greuges que no acabaríem mai. Però com que les eleccions són d'aquí dos anys, la majoria de gent no se'n recordarà. No se'n recordarà de res. I tornarà a votar el que sempre ha votat.
Cada vegada menys, però, pot ser.
Tant de bo. M'agradaria creure-ho.
Jo recordo coses que diferents eleccions que han anat passant i que aleshores doncs, la gent sí que només veu el moment, però, escolta, cada vegada la gent té una mica més de vista a l'hora de diferenciar les coses. Pensa una cosa, el que deia ell del ministre, aquest dia vaig sentir no sé en quina cadena que la ministra, és a dir, no, una roda de premsa que un periodista li feia a la segona de Bordó, Santa Maria aquella.
Soraya.
I li deia, diu, escolta, diu, amb aquestes evidències que tenen, diu, costa tant dir que assumeixen la responsabilitat que ha sigut un fallo del govern, doncs potser va estar un minut i mig i no li va contestar la pregunta concreta. Anava tombant. I llavors jo la reflexió que vaig fer, dic, aquí hi ha una cosa. És a dir, si ella diu que sí, assumeix una responsabilitat. Per tant, és ella qui ha de pagar. Si aquesta persona diu que...
No diu que sí,
aquesta persona no assumeix la responsabilitat i en aquest cas la responsabilitat cau damunt, en aquest cas, de la persona que està...
La comunitat científica...
A veure, el gran problema que hi ha avui...
No hi veig cap més altra cosa, perquè en coses evidents no assumir una responsabilitat...
Avui el gran problema que hi ha amb les coses és que les coses es fan per estètica, no per utilitat. I això es veu claríssim amb una política comunicativa que el propi govern de l'Estat està tirant endavant. Llavors, a veure, recordem una cosa, que ells viuen molt obsessionats, quan dic ells ho dic en un sentit general, sense parlar ningú en concret, doncs quina és la teua imatge fora, la marca Espanya, per exemple, i clar, no, tu no pots reconèixer que has fet. Mireu només un detall, el dia que saltava la notícia a la premsa del cas d'Ebola aquí, de la infermera, van tardar 24 hores, jo ho vaig mirar al telediari, donaven més cobertura a la notícia de que als Estats Units a la persona que es havia infectat es havia mort, que no pas a parlar de la d'aquí. Ah, és que al final és una estratègia.
Però resulta que al cap de 24 hores del tema de l'Ebola a Espanya, totes les empreses de turisme
havien baixat. I la caiguda que va tindre la borsa i aquestes coses.
Clar, vull dir, és que només diem allò que ens interessa,
no? I que el president del govern va anar a Europa i li van dir torna cap allà i espavil, i en 4 dies va començar a posar-se al davant, va anar a l'hospital, no sé què, i ara diu que cada migdia doncs donaran una informació.
I la notícia última és que des d'Europa van enviar 3 experts cap aquí, això quan ho fan? Vaja, és una mica la constatació de dir, mira, tu explica a missa que ja envio amb algú de confiança cap allà que m'expliqui de què
no
va aquesta
pel·lícula. No s'enfien.
Agustí, la comunitat científica.
Sí, la comunitat científica comenta que el govern espanyol amb el tema de l'Ebola ha actuat de dues maneres. Una amb prepotència, donant-li poca importància al tema aquest, i per exemple portant el missioner cap aquí quan ell no volia vindre, que això tampoc no ho ha dit ningú, però ell no volia vindre, ell se volia quedar allà, però el govern espanyol, per xulo jo, els va portar cap aquí, prepotència, i per altra part, ignorància, perquè no va parlar mai amb cap científic de com s'havia de tractar tot aquest tema. I això, paguem... O sigui,
les conseqüències.
Es paga les conseqüències. I, per una banda, actuar amb prepotència, que això el govern del Rajoy en sap molt, i després, segona, actuar amb ignorància, que això també sap molt.
Vostès
però permeteu-me dir una cosa, la ridiculesa d'aquest tema és que tots som una mica copartícips d'aquesta ridiculesa, perquè quan surt el metge que havia atès davant dels mitjans de comunicació dient que les mànigues li anaven curtes... A veure, siguem realistes, posem-nos una mica en el lloc de dir, quin país o quin estat estem, que pot sortir
al mitjà tal com va la situació.
Dient que li anaven les curtes les mànigues.
No, home, i que el ministre va dir que, doncs clar, que allò és més alt del compte.
Ah, és que llavors... canviessin el metge.
Sí, home, o jo què sé, que canviessin el metge o el fessin més baix, és que jo què sé, però sembla com una mica ridícul.
És ridícul.
Doncs a mi m'agradaria que diguéssiu una... Parlàveu de que Rajoy va anar a l'hospital Carles III i va anar...
Jo crec que no va passar de l'entrada, eh?
Però... Jo quan vaig veure que anava a l'hospital Carles III em va vindre al cap el senyor Fragal Ibarne.
A la platja que era
a la platja de
Palomares. I a mi em va vindre al cap el de les irillos de Pastrina.
No havia nascut, eh? Però vaig veure... I era Rajoy dins del cotxe i la primera imatge que vaig veure és el senyor Fraga en banyador, que dius...
Això és que amb algú li deve...
I l'explicació que va donar posteriorment a mi em va semblar los delitos de plastilina que ell mateix va dir quan el Prestige va votar tota la costa gallega i després els gallecs van votar el PP, Anton? Això que tenia versió de la memòria. És a dir, el govern del PP va fer allò del Prestige, aquell desastre, i després el PP guanya Galícia per majoria absoluta, eh? Vull dir, això és la memòria que té la gent.
Però llavors no es podia comprendre, però ara es pot comprendre. Perquè és el que dèiem de les targetes negres.
Bueno, em penso que el cas gallec és bastant més complicat socialment.
Al darrere hi ha una sèrie de coses que generalment la gent que anem pel carrer i estem vivint normal i corrent no les coneixem. I aquestes coses són les que fan tombar, que és el que dius tu, que allà va guanyar el PP, i en parlarem. I en parlarem el que passarà d'aquí uns quants anys aquí, m'entens? I tota la situació. I és això, no té memòria, clar que no té memòria.
Que el 2015 hi ha eleccions.
Però cada vegada més la gent, crec jo, que està més posada en això. Contràriament al que es diu, de que la gent passa una mica de la política, etcètera, etcètera.
Jo voldria creure-ho, eh?
Crec que no.
Que tinc esperança de creure-m'ho, però la realitat és molt tossuda, en aquest aspecte, vull dir.
Bueno... respirin, agafin aire perquè els veig realment molt, molt excitats. Han estat
temes no en falten, Jordi?
Estem portant 47 minuts, la veritat hem començat parlant de Fermator i als 10 minuts vostès ja han entrat en el tema de les targetes.
I això pensa que no som tècnics, eh?
Bé, ja pot ser ho veurem. Doncs ara sí que els demanaria, si els sembla, deixem aquest tema, a part de que algun dels nostres oients vulgui aportar alguna qüestió més, recordem els nostres telèfons, al 977-83-0044 i al 977-83-1135, les dues línies que avui també tenim obertes, tot i les mostres que tenim avui dels tertulians, que estan molt, molt i molt posats en el tema i força, força indignats. Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem? Bon dia? Doncs no tenim la trucada. A mi sí que m'agradaria que posar damunt de la taula un altre tema, un anuari comarcal. Ja sé que són dades i que són difícils i pesades, però sí que m'agradaria que em diguessin com veuen aquest menys 0,56% que l'Anuari Comarcal de Catalunya Caixa ha posat de manifest aquesta setmana si hem d'estar satisfets o no.
Això l'Enric és tècnic d'aquest tema.
No sóc tècnic, però bé, jo diria dues coses. Una, jo crec que l'anuari aquest reflexa potser una miqueta el que teníem la sensació que podia estar passant la comarca. Jo recordo que ja fa un parell d'anys enrere dèiem, home, el sector serveis hauria de ser el que ens fes sortir una miqueta d'aquest ensopegada tan forta que econòmicament es va detectar a finals de l'11. A les grans ciutats es notava a finals del 8-9 i aquí es va notar a finals de l'11 i el 12 doncs, ha sigut un any dramàtic, que és tota aquesta davallada que tenim. I a l'any 13 pues, es constata pues, que el sector serveis acompanyat o el sector primer i acompanyant el sector serveis pues, tornen a reactivar una mica el tema. Tímidament, perquè evidentment un 9% de pèrdua dintre del producte interior brut en sector serveis no es pot compensar amb un 4,5% de recuperació, però aquí hi ha una sèrie de circumstàncies pues, que fan pensar pues, que anem amb la bona línia. Ara tenim amenaces. Per una banda, les empreses tiren, però el que és una realitat és que una nova pujada a la llum doncs, pot frenar tota aquesta mica de recuperació o menys pèrdua que podem tindre a la comarca. No? Dius, sembla que tenim una bona tendència. Home, ho estem intentant. La gent, les empreses, tothom està intentant vendre. Vendre a l'exterior, al sector del vi, al sector de l'oli. S'està intentant dotar la comarca d'uns bons serveis, tant sigui restauració, turístics, etc. en general, comerços. Però, clar, tenim amenaces. Estem parlant aquí amb un cap de setmana que precisament podem afrontar una pujada a la llum del 16%. Però és que ens estan parlant d'una pujada del 16%, però és que avui han sortit els responsables de l'Estat dient que el que ens van cobrar al setembre està mal fet o que està sota sospita i sota investigació. La veritat, pensem una mica en el que paguem de factura de llum des d'una casa fins a un celler, d'un restaurant, un petit comerç, etc. I la veritat és que vivim una mica dominats per aquestes grans companyies que ja es confonen totalment amb el poder de l'Estat o del país.
El tema de la llum no té nom.
No té nom i de moment, simplement, l'haurem de deixar aquí perquè tenim una nova trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia.
Digui'm, Gaspar.
Fa rato que vull parlar.
És que tenim el becari de tècnic i aquestes coses passen.
Que diu el telèfon mal penjat. Bueno, tot això que parleu és horrorós i només hi ha una solució aquí, que el poble obligui i li demani una mica suau, una mica serio, el senyor Mariano, que fot el camp, que presenti la demissió i que Espanya puguem començar, a Espanya, ja no parlo de Catalunya, a Espanya pugui començar a parlar amb persones per veure si fem una nació com Déu mana, perquè és el país de la gresca i el toro. Hi ha toros i gresques i hi ha los jabalins, siguin amos d'Espanya, així no anem. Hi ha d'haver persones que sàpiguin governar, que sàpiguin administrar. I no parlo de colors, necessitem persones. Se necessita un govern de Unió Nacional amb persones. Mm-hmm. A veure si aixequem la cosa i a veure si arreglem els assumptes interns d'Espanya. Jo me sento molt català i vull estar respectat per la part que em toca. No vull que em donin res perquè això que s'ha donat i la gent se va pensar que tots eren multimilionaris, a portar la misèria. I el senyor Aznar, tipus bigot i xarlot, doncs no va saber frenar la bombolla, al contrari, la va fer més grossa, i ara no hi ha qui pugui viure. I si no ens posem a treballar, a estudiar, perquè doncs me faig pesat, a gastar per viure, però sense malgastar. Si no fem això, malament anem. Tot això que heu explicat de falset és un lío molt gros. Ara, les autoritats, si es comprometen a fer una sèquia a temps, que la facin, perquè ara, doncs, estem ahir, va fer 20 anys, que vaig estar 4 hores amb aigua fins al melic, aguantant la porta del carrer, per culpa de no haver fet una sèquia, vam passar 4 anys sense fer-la, i llavors els vaig poder dir, si sou uns embusteros, el poble no se l'enganya i foteu-lo camp, que foteu nos en aquest poble. 4 anys prometent que la farien i no van fer un tros de sèquia. I la bombera va saltar l'aigua pels balcons. Poques vergonyes. No tenen vergonya de viure en aquest poble. Jo el vaig coix i el metge m'ho va dir, aquestes 4 hores d'aigua fins al melic les pagaràs cares. I cap t'ho pago perquè jo no puc caminar. A veure si tots posem coneixement. Hi ha les persones que no fan ús de les targetes negres, doncs el poble que sàpiga dir-los, nois, s'ho mereixeu tot, sou honrats. Al compte de dir, mira el tonto, ara que ho podia aprofitar no ho ha aprofitat. I aquestes targetes negres, aquests senyors de la Camarilla, com que eren ells que se les van repartir les targetes, perquè eren els directors de Bankia, o Banca Madrid, el senyor Rato era el president, i va repartir la targeta, a veure quin gasta més.
Bueno, estem parlant, hem dit en un moment de la tertúlia, que eren targetes que venien de Caja Madrid, del senyor Blesa.
Sí, doncs, sigui com sigui, ja m'ho entès. Doncs la justícia, que faci justícia, però justícia de veritat, no que fotin els jutges que volen intentar fer justícia fora de jutges.
Doncs en aquest país en tenim dos d'aquestos, eh? En aquest doncs país ja tenim dos jutges que han fet el que el poble vol i els dos se l'han carregat els dos, eh?
Fora de jutges? Home, així no anem, així no anem.
No, a mi no m'ho diguis, vull dir, jo t'estic dient això.
Així no anem. Vinga, a veure si tenim sort. I visca Catalunya.
Gràcies.
Amb respecte.
Gràcies, Gaspar.
Amb respecte.
Gràcies, Gaspar, per la trucada. Això ja ho veurem. Sembla que aquesta setmana serà decisiva. Gaspar, gràcies per la seva trucada.
Bueno, jo suposo que agafant una mica doncs, les manifestacions del Gaspar, doncs, potser caldria de que tots els dirigents polítics passessin una mena d'examen, eh? De manera de que si amb algú se li detecta alguna cosa estrafalària, doncs que no, en aquest cas doncs no passés el que està passant i que en aquest cas doncs fes culpables als altres.
Mira, tots els partits polítics, absolutament tots els partits
tots,
polítics...
No estic parlant d'un o l'altre.
Tots els partits polítics, quan acaben en unes eleccions, diuen, ui, hem de canviar la llei electoral, hem de canviar, ens ho hem de fer mirar, perquè hi ha massa abstenció, no sé què... jo penso que fa 20 anys o 25 anys que sento aquesta cançó cada l'endemà d'unes eleccions, de qualsevol elecció, eh? I són ells els que poden canviar aquestes lleis.
I quan són dins ho fan?
No, no, encara no han fet res, cap, res zero.
Sí, no, no.
I això que ho diuen cada any que hi ha eleccions ho diuen, no, això ens ho hem de fer mirar, no pot ser que hi hagi tanta abstenció, hem de canviar la llei electoral, no sé què, no sé quants.
Bueno, el de la llei electoral té delicte perquè, almenys que jo recordi, ja portem dues legislatures en què ja s'ha creat una comissió per tal de tirar endavant aquesta reforma, seria nova llei electoral per Catalunya. No n'han sortit.
Sempre que es crea una comissió...
Però és normal, s'ha creat una comissió per què? Doncs aquesta comissió té una partida pressupostària i té uns diners a gastar, per tant aquella gent pensa segons quines coses i aleshores doncs, poden justificar aquests diners que hi han posats. És a dir, una altra cosa és el resultat que surti o si en surt.
No pot sortir, ha de sortir.
N'hauria de sortir.
No, doncs llavors els qui se n'acuiden de mirar que això s'hagi funcionat...
Els parlamentaris els paguen per fer lleis. Sí. Que és la seva feina, fer lleis, no altra cosa, eh? Tots els parlaments és el poder legislatiu, és a dir, fer lleis.
Ja seria l'excel·lència ètica que els membres de la comissió decidissin deixar l'acte de diputat per no haver complert
la seva feina, que era fer lleis. Però no obstant, bueno, no obstant, jo penso que en aquest país tenim massa lleis, també. Vull dir que potser hauríem de començar a deslegislar, és a dir, a treure lleis inútils i a fer complir les poques que quedin.
Jo estic totalment d'acord amb això.
Seria un país molt millor, no? Però, amb menys lleis, però que es complissin més.
Però fixa't bé, fa un moment que hem dit que hi ha personal que, com aquell que diu, no té moral per segons quines coses. Ara imagina't que posessis, com aquell que diu, a les mans d'aquesta gent en general, no estic parlant d'uns o dels altres, de tots colors i de tota manera, que no hi haguessin tantes, és a dir, tants, no entrebancs, tantes normes a complir abans d'arribar amb algun objectiu. Imagina't.
Bueno, però si les poques que hi hagués se fessin complir de veritat, és que el problema és que ara, per exemple, una persona per obrir una casa de pagès, i això l'Enric ho sap molt, a mi ha tingut que passar 25 normes.
Un calvari.
A la millor amb 3, però que es fessin complir al 100% seria molt més efectiu.
De totes maneres, a veure, quan ara farà 20 anys i va haver una plataforma social, va començar a denunciar això, ara sembla que descobrim la sopa d'all, com deia aquell, no? Va començar a denunciar una cosa que creia pels seus propis pes, no? De dir que tu veies un trasbàs de gent que havia estat al govern a les empreses privades i a determinades empreses privades. És que ara sembla, això fa molt temps que la gent ja ho deia, escolta, on estava el premi? Perquè et feien membre del govern o perquè després et donaven un lloc amb un consell d'administració que et pagaven la friolera quantitat de 160...
Pregunta-li a l'Aznar, per exemple.
160.000 euros per anar a 3 reunions a l'any. Jo signo ràpid un tipus de feina així.
Senyors, ho hem de deixar aquí perquè són les 2 del migdia i ja hauríem d'estar fora i encara estem en una tertúlia avui que els he vist, la veritat, molt excitats en el tema de...
Això és culpa dels mitjans de comunicació, això.
És que tot això que estem parlant és
que mos estan bombardejant.
Jo us emplaço que ens tornem a trobar i a veure com s'acaba judicialment aquest tema.
Jo volia parlar només un segon.
Té
un segon.
15 segons.
15 segons, no, perquè d'un quant és bo donar bones notícies. No? Jo vull, des d'aquí vull felicitar el Josep Lluís Pérez, que ahir li van donar un premi.
Els Premis Binaris.
Exacte, el Premi Binari, i per tant jo crec que tenir gent així a la comarca és un orgull i per tant, doncs, enhorabona.
Totalment d'acord.
I endavant.
I ara, clar, si li deixo temps per l'Agustí, també l'he deixat temps
no, per l'Enric. Jo només és una qüestió d'agenda per recordar els oients, sobretot. Recordar tots els comerciants i gent amb establiments oberts al carrer de Baix i a la plaça La Quartera, que el proper divendres, a 8:45, tindrem la segona reunió per parlar del tema d'obres al carrer de Baix, el tema de tancaments, etc etc. Per tant, una mica emplaçar tothom i que vingui a la reunió 8:45 a l'Ajuntament.
Jo els emplaço a l'Enric Calvo, l'Agustí Massip i a l'Anton Vidal, que ens tornem a retrobar, repeteixo, per veure com s'acaba judicialment tot el tema de les targetes i altres qüestions més locals que també haurem de veure com s'acaben desenvolupant. Senyor Vidal, no em digui que vostè també té alguna cosa.
Oh, és que no m'ha deixat temps, vostè.
Té 15 segons.
A les 6 hi ha un acte pel Club Excursionista de Priorat important a l'Artesana i a les 7 hi ha una xerrada de l'Assemblea Nacional referent a les pensions. Gràcies.
És l'estat del benestar i un d'aquests temes és les pensions. Gràcies a tots tres, també al Joan i al Gaspar que han participat en aquesta hora de l'Obremut via telefònica. La setmana que ve hi tornarem.
Ràdio Falset
107.6 FM.
Quan vulguis. Don't you
time.